La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 4 d'octubre i Vila-real sencera està de dol. Mossèn Guillermo Sanchís ens ha deixat als 86 anys. Ens ha deixat ell físicament, però ha deixat un llegat etern de bondat. Ha ajudat als més necessitats. Mossèn Guillermo ha estat al costat de totes les famílies que van vindre molt necessitades quan va fundar la parròquia de Santa Sofia, que d'això fa 54 anys. A quantes persones ha ajudat? A quants xiquets els ha donat de menjar? I posteriorment, a quants i quants jovens els ha apartat de les drogues? Els ha agarrat de la mà? Quantes nits els ha passat amb ells? Perquè miren, no m'ho té que dir ningú, jo ho he vist. Este home passava nit en vela ajudant a aquestes persones. Primer, traent a molts pares d'aquestes persones que van caure en la droga, de l'alcohol, sí senyors, de l'alcohol. Va traure a molts pares de l'alcohol i després va tindre que traure a molts fills de les drogues. Ell era la bondat personificada. Se va deixar la pell per lo que creia, per la seva forma de ser, perquè va ser el primer cura que se va atrevir a plantar cara i anar de curt, a agarrar a la gent de la mà, a posar-se fins i tot l'equip del Villarreal Club de Futbol, que això no ho feia ningú i era molt criticat per moltes coses, i a demanar per als demés, tocar a les portes perquè els xiquets que no tenien cobijo en tingueren, els xiquets que no tenien menjar en tingueren, per fundar un col·legi, que si col·legi era privat, convèncer a mares i pares perquè anaren i pagaren, per poder agarrar a xiquets que no tenien a on anar i poder fer que se quedaran al menjador per poder dinar. Sí senyors, això ho va fer mossèn Guillermo i jo estic de testic per a dir-lo. Mossèn Guillermo Sanchís, on estiga, el llegat ha sigut etern i serà etern, no es passarà desapercebut. Per voluntat pròpia i d'acord amb la família, la parròquia, el bisbat i l'Ajuntament, l'església que ell mateix va construir, a la que va dedicar la seva vida, Santa Sofia, acollirà la capella ardent. Fins allí, l'alcalde ha ordenat portar les banderes oficials i llibre oficial de condolències per a que tots els vilarealencs que puguen i que vulguen expressar el seu pesar i reconeixement a qui tant ha fet per aquest poble. També fins allí acompanyarà mossèn Guillermo en aquest trànsit la imatge de la Mare Déu de Gràcia, a qui tant estimava, obra del fill predilecte de Vila-real, Vicent Llorenç Poin. Poden passar per l'església de Santa Sofia des de les 11:30 fins a les 8 de la nit d'avui, i demà de 9:30 a 10:30. I a les 11 de l'hora de demà, el bisbe Casimiro López oficiarà el funeral en el que ha estat sempre sa casa. Per voluntat de Montse Guillermo, el seu cos es traslladarà posteriorment a Picassent, el seu municipi de natalici, per a ser soterrat junt a sa mare. Mossèn Guillermo, el meu cor i el cor de tota la gent que l'han conegut, sempre tindrà un raconet guardat per a vostè.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Juan Carlos Unzué y Álex Roca llegan a Villarreal el próximo 27 de octubre. De la mano del Ayuntamiento y de la Asociación Conquistando Escalones, serán los invitados especiales, junto a científicos de ámbito internacional, en el Congreso Villarreal por la Ciencia y la Innovación, la investigación como cura para millones. Para poder asistir, inscríbete ya en www.conquistandoescalones.org.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Exactamente qué debería de ser. Pero me río al pensar que crees que voy a ceder. Sé que...
Donar la benvinguda a Lluís Cabedó, que ja el tenim així en l'estudi, que anem a parlar d'una cosa molt divertida en relació a una altra. Però bon dia, Lluís.
Bon dia, Susana.
Em deixes dir una cosa. M'ha enviat un WhatsApp preguntant-me, que, perquè saben que he parlat de la capella ardent de Montse Guillermo, bueno, pues que estarà oberta, fa mitja hora que està oberta, estarà fins a les 8 de la nit en la Iglesia Santa Sofia, en sa casa, i demà estarà de 9:30 a 10:30, perquè a les 11 s'oficiarà el funeral. O sigui que avui podem passar fins a les 8 de la nit i demà estarà entre les 9:30 i les 10:30. I dit això, Lluís...
Sí, no, en un dia com avui que... Mos unim, el nostre col·lectiu mos unim a la que descansen Pau, Mosè Guillermo.
I tant.
Pues, volia parlar-te, per això, avui és el Dia Mundial dels Animals, entre altres coses, no? Tu saps, te vaig contar-te una anècdota sobre això, no? I és que en l'any 1963, el zoològico del Bronx, això a un barri de Nova York,
sí.
tenia una sala que es deia l'animal més perillós del món. I estava tot tancat i s'entrava per una porta, no? I la gent volia... Tots els que tenien curiositat per saber qui era l'animal més perillós del món i el xasco que se pegaven quan entraven perquè veien que hi havia un espill en quatre barrots, no? I se
que
veia
bo.
La persona reflejada.
Que entrava, no?
Pues sí, pues n'hi ha que cuidar els animals i tot el que ens entorna, no? Plantes, això, perquè és el benestar del planeta, és el benestar
som els
nostre.
Més depredadors, no?
Sí.
Nosaltres som els més depredadors.
Però aprofitant també de que avui també és el Dia Internacional d'anar al col·legi a peu, que el primer dimecres del mes d'octubre de l'any se dedique a ser el Dia Internacional d'anar al col·legi a peu, doncs m'ha vingut a tres coses, no? Perquè és veritat, jo soc les masoques de tas pares que ens els implanten per aportar els nostres fills al col·lapse. I vull dir jo que els nostres fills, l'activitat, vamos, que és nula, no? I, no, i em va vingut al cap pues, jocs que se jugaven antigament.
Me no tan antigament, no, eh?
Tu perquè tens 20 anys i a millor ho hauràs sentit a ta mare, però...
Oix, però, que, bueno, bé, que bé.
Però allà als anys 70 i 80 hi havia un joc, sobretot per les xiquetes, no? En aquest cas, aunque avui te parlaré d'un joc en concret que gastaven majoritàriament les xiquetes, un joc que gastaven majoritàriament els xiquets de l'època, i un joc que gastaven els adults que, en l'època també, i no estem parlant de sexo. I això, i vull contar-te pues, això una miqueta, pues, això, el Dia Internacional de anar a caminar és perquè els crios tinguin...
Activitat física.
Bé, activitat física.
Perquè no en tenen.
Últimament.
A més, si senten a l'escola i te pregunten, i el cotxe? Home.
Sí, sí. Home. Jo, estem creant, pues, a la dieta mediterrània, una població que s'està convertint en obesa. I part de culpa, a mi la tenim els mateixos pares, no? I vull contar-te per això. Qui no se recorda, pues, això del joc de la goma, Susana? Sobretot les xiquetes. Eren els anys 70 i 80 i era quasi impossible arrimar-se a un parc i no trobar-se alguna xiqueta amb la llarga goma negra envoltant els seus genolls, la seva cintura o fins i tot el seu coll. Per cert, aquesta altura de la goma al coll, algunes xiquetes realitzaven autèntiques piruetes del Circo del Sol. Perquè,
amor, i tant.
Com fora la mala sort que fora baixeta i se pillara dos contrincants altes, no vull imaginar-me les piruetes que tenguera que fer. Ja que este joc de la goma és un joc tradicional infantil que consisteix en fer una sèrie de salts i rítmics sobre una goma elàstica. Però si algú no hi és jove, Susana, tal vegada no coneix les regles d'este joc, pues per a ells es direm que la forma de jugar a la goma elàstica, cal com diu el seu nom, fa falta una goma elàstica lligada per als extrems, una goma de negra, perquè habitualment així la coneixen com una goma negra. Dos xiquetes dretes se col·locaven dins de la goma amb espai suficient per a una altra xiqueta saltar-se i realitzar moviments rítmics. La goma se situa inicialment a l'altura dels turmells i es va pujant fins a la cintura o fins a les axil·les, dependent del grau de dificultat del joc. Hi ha diferents modalitats per a jugar a la goma. La més habitual és saltar fora i dins de la goma per acabar xafant-la amb els dos peus. També se sol enrotllar i desenrotllar la goma, fer-li triangles o saltar amb un sol peu. El joc de la goma presenta diverses modalitats i és molt divertit i dinàmic. A més, este joc, Susana, si els crios avui en dia volgueren jugar, és bo per a fomentar la pràctica de l'exercici físic. A més, també seria bo per a recuperar la tradició de les cançons populars. Dic cançons populars perquè, vamos... antes quan, en voz de no te posava a preguntar si posava a recordar d'aquestes cançons, però m'heu dit que no.
Clar, perquè hem començat d'ahir no hem saltat.
Però bueno, després parlarem d'unes cançons que ha trobat que potser algú dels nostres oients segurament igual la canta. També tinc que dir que la goma era un joc de xiquetes majoritàriament, perquè en aquella època, saps, estava molt mal vist que les xiquets, pues això, els xiquets de l'època rarament ens apropaven perquè sabien que eren més bèsties, a més no tenien paciència i al final sempre acabaven embolicant la dixosa goma, saps? Muntaven els cacaus sempre igual.
I tant, i tant.
Però tot i així, alguna vegada aconseguien que es deixaren saltar i, és clar, era inevitable que ens acabassin aprenent totes aquelles cançons. Cançons, la majoria, totalment absurdes, perquè, bueno... Diu, ja us contaré uns exemples, no? Diu, bueno, això és una cançó que hem d'estar i fos. Que s'anaran transmetent de generació en generació i que avui en dia estan perdent perquè ja que ninguna xiqueta juga avui en dia a la goma. He trobat aquestes cançons, però són en castellà, perquè jo recordo que els meus amics i amigues del barri cantaven les cançons en castellà, segur que a millor... Aunque este joc, ja te dic jo, que se juga arreu del món, eh? No és així el nostre poble llamant, vull dir que... Però m'ha xocat algunes cançons que ja veuràs tu lo absurdes que són, com latas, que buenas que són, latas, que conserven bien. Tu imagina que jo estic saltant la goma, saps? Latas, i se abren mejor la lata de Coca-Cola, de Fanta Naranja i de Fanta Limón. I serà una cançó. Quan cantava l'elefant a limón, m'imagino que et xafaria el gome, no? I acabava l'exercici, no?
Que bo, que bo, que bo, que bo.
O en la calle 24 sí, ha habido un asesinato.
Y se me recorde.
Una vieja mata a un gato con la punta del zapato. Pobre vieja, pobre gato, pobre punta del zapato. ¿Eh?
Se me recorde, es de veres.
O el chicle bazooka se estira y se explota. El chicle bazooka se estiró y explotó. Y la que més ha vist jo per internet, que la canten molt, és patina, patina, patinava una niña en París. Tropezó, tropezó, y a la orilla del río cayó. Como premio le iban a dar un vestido para patinar. Patina, patina, patinava una niña en París. Ja us dic quina cançó.
Luis, esa es la sensación que tinc, que estás cantando un rap.
Pues igual el rap ya era
bastante. T'assegure que com que estás cantando un rap.
Lo que no le han dit al Chelo, com ficarà la música.
No, però t'assegure, perquè a més jo m'imagino mateix embolicant-me la goma, però clar, la meva filla, per exemple, ja no juguen a això.
No, és una llàstima, perquè ja te dic jo. Per això estàvem antes tots més esbeltos i més, bueno, estàvem tots més buenorros, crios, no? Però ara ja te dic, n'hi ha que tornar a fer exercici. Això li ho diem als papàs i a les mamàs perquè se ho recorden als crios. I un altre joc, parlant de bèsties, que parlàvem antes dels bèsties, dels xics, que no els deixaven les xiques suar a la goma, doncs pues n'hi havia un joc que es deia el xurro va.
Xurro, home, i se l'hem jugat tots,
eh? El xurro, mediamanga i mangotero.
Sí, i si ha sigut el primer joc no sexista, eh? Perquè ho hem jugat totes.
Mare meva, pues a la xica que li ha de quedar de pillar ball, pobreta, perquè quan feien la selecció d'equipos, perquè això era un...
No, però això sí que era veritat, xicots con xicos, xicas con xicas.
Perquè si no... Per això, si tens més de 50 anys i eres home, segurament hauràs jugat a este joc. Estem segurs que sí. En una època que no existien mòbils, l'únic gran competidor d'este joc d'equip per a que els xiquets no volguessin jugar-lo podria haver estat l'aparició d'una pilota al mateix hora i lloc del recreo en un col·legi. O sigui, a la gent, a veure, ostres, venia la pilota, doncs quasi que juguem al futbol. Però si no existia la pilota per a fer-lo, este era el joc ideal per a la mitjoreta del bocata. El joc del xurro es juga entre dos equipos, de quatre o més jugadors cadascú. Els jugadors de l'equip en col·loquen en fila i a xupits. El primer, anomenat mare, recolzà d'esquena contra una paret, els altres a xupits amb el cap entre les cames del seguidor jugador. Ahí algú aprofitava per gastar alguna ventositat.
Jo estic pensant en la quantitat de gent que mos sent per internet en este moment... i no haurà tingut mai, no haurà jugat mai este joc, ho ha dit.
Pues este joc...
Era molt popular, eh?
Sí, i molt antic. Després te queda la sorpresa de on hi ha proves que demostren que ja se jugava. Els jugadors de l'equip contrari saltaven un per un sobre el final de la barrera intentant arribar al més endavant possible. Tinc que dir-te que quan elegien l'equip no buscaven sempre el més esbelto, el més joven i el més guapo, sempre buscaven la pesa i dic, este, a veure si aconseguia derribar la barrera, no?
I s'aguanta, no? I s'aguanta.
Sempre pillaran los pesos pesados, mai millor dit. Vamos, com si fos un jugador de rugby. I ha de quedar assentats al lloc on cauen. Si no aconseguissin ficar tots els jugadors sobre la barrera dels contraris, perden i passen a parar. Quan han saltat tots, el primer que ho ha fet diu xurro, mitja manga o mangoter. Endevina qui és el primer. Xurro, media manga, mangotero, com diem nosaltres. Adivina per això. Si se ficava la mà, significava xurro. Si era en la muñeca, era manga. I si era el colze, era media manga. O si era l'ombro, era mangotero. No? Perquè el de baix tinguera que adivinar què és el que diu el de dalt. Si l'equip endivinava on té la mà, s'invertien els papers dels equips. O sigui, el que estava dalt passava a ser la barrera i els altres saltaven sobre ells. Pues, este nom, pues, aunque no te ho cregues, n'hi ha un quadre d'un tal pintor Pieter Bruegel, en el qual se diu Vells jocs de nens, que a l'any 1560, això ja fa 500 anys, que ja apareix en el mateix quadre, en la part de baix de la dreta, uns xiquets jugant al xurrobà. O sigui, uns xiquets saltant sobre altres. O sigui, imagina l'antiguetat d'aquest joc i l'universal que és, que mos creem que este xoc és d'ací del nostre poble, perquè entonces no hi havia internet i mos pensàvem que la Tierra era plana i de via real no hi siem ningú, però això se jugava arreu del món. I a Catalunya se diu cavall fort, en Andalusia se diu xurro picaterna, en Cantàbria se diu garbancito va, en Castilla y León pico, zorro i zaina, en Galícia se diu ovo i pico, araña, en México se diu brinca burro, en Costa Rica burra, en Chile caballo de bronce, en Cuba burrito, en Francia cheval de fond. ¿Eh? ¿Has vist? Com se nota que anava un col·legi privat, eh? Anava a parlar, va. O papá vinga, el país anglosajón, buc, buc. En Colombia, burro. En Perú, lingo. Lingo. En el País Vasco, chorro, morro, pico, tallo. Por eso. En cada puesto tenía el seu paraula, pero que estén parlando del mateix xoc. Y ya parlant de xocs para adultos, com te había promès, pues en este poble, en el any 1982,
sí.
Pues va a aparecer la primera sala única de la época, que era la del bingo. Ahí anaven todos abuelos, abuelos, jóvenes, mayores, a jugar al bingo.
Però això ja comencem en el sedentarisme,
Sí, sí, ahí ja comencen a sentar-se.
Ahí lo que t'escuren és el bolsillo.
I a fumar.
Ahí en el bingo se podia fumar,
Uy, ahí entonces el cenicero debe estar más caliente que el cenicero de un bingo, ¿no? Pues era per això, ¿no? Pues contate eso, pues que el bingo l'any 1982 pues va ser a Vila-real quan se va instaurar la primera sala. I això, i una miqueta més per contar-te per damunt com és la història del joc del bingo, que a mi molta gent no la sap, i és la història, el bingo va néixer a Itàlia al segle XVI, al moment de la unió dels regnes d'allí, de Sistien, a l'any 1530, on se'l coneix com la loto. Allà ja se jugava el seu antecessor més proper, se li dia el gioco de loto d'Itàlia, que consistia, doncs, encara perdura en una loteria nacional de caràcter setmanal. La mecànica és similar, comptaven amb bolilles, boles numerades i cartons. En l'any 1770, el bingo va arribar a França, i a partir de l'any 1800, el joc va ser assimilat per una gran quantitat de territoris europeus. Aleshores, se van popularitzar els bingos educatius, com els creats en Alemanya en l'any 1850, que permetien als xiquets utilitzar-los per a aprendre les taules de multiplicar, o a lletrejar o a aprendre història o ciències. A l'any 1929, un venedor de joguets nord-americà anomenat Edwin Lobb va descobrir el joc en un festival d'Atlanta, notant, a més, l'enorme interès que despertava a les persones que no van permetre el tancament de la botiga on s'estava realitzant el joc. O sigui, hasta que no s'acaba la partida, si no se'n va ningú, no? Estaven tots allà, tot ensorraït, Quan va tornar a sa casa, a Nova York, va decidir fer una prova amb la qual cosa van comprar tots els materials necessaris per a poder jugar a casa amb els seus amics. I a mesura que anava avançant el joc, va comprovar que els seus amics es despertava el mateix interès que va veure a la fira on ho va descobrir. Fins i tot es van fixar especialment en el notar que cada vegada estaven tots més nerviosos a mesura que se completava el cartó. Estaven tots, que isca el número este, que isca. I quan va aconseguir l'últim número que li faltava, se va alçar ell i va cridar, a causa de la emoció, va dir, bingo! En joc de Beano, que era el nom que es dia en italià. O sigui, i a raïs d'ahí és quan se coneix la paraula bingo, i és a raïs d'ahí que se va fer mundialment famós.
A més, començat drets i ballant, hem continuat ajocats i saltant, i hem acabat assentats.
Assentats.
Luis Cabedo.
Pues no res, hasta la
Gràcies
próxima.
Gràcies per haver estat així.
Vale, molt bé.
No intentes hacerme cambiar. Sé que quizá no es el momento ni es el lugar ideal, pero dejarlo pasar sería un triste final. sé que piensas que es algo extraño.
Quinto Foro de Inteligencia Competitiva para la Internacionalización, un evento imprescindible para conocer cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías digitales están revolucionando los negocios internacionales. Inscripción gratuita. Reserva ya tu plaza para el próximo 5 de octubre en CE Inteligencia, organizado por la Cámara de Comercio de Castellón e IBACE Internacional, con el apoyo de fondos europeos FEDER.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Miren, y continúa la polèmica de Vox en els llibres i en les biblioteques. Perquè Vox Vinaròs critica que en els instituts s'obliga els xiquets a llegir llibres amb contingut sexual i incitació al consum de drogues. El portaveu de Vox, Josué Brito, demana a l'Ajuntament que inste a la Conselleria d'Educació i als professors a que pregunten als pares si estan conformes amb que els fills llegin aquest tipus de llibres i puguen decidir. I això ve després de que Murriana, el regidor de Cultura, decidirà fer complir la llei i exposar els llibres de contingut d'adult estiguen en un aparador especial. Bé, pues se li ha preguntat al diputat autonòmic del Partit Popular per Castelló, Salvador Aguilella, com han anat estos 100 dies de govern? Bé, pues estos 100 dies de govern, els primers, que recordem, estan en coalició amb Borriana, Castelló, Oropesa i Almassora, ens ha dit el diputat autonòmic que, bé, que és la ciutadania el que s'ha votat i que és la província de Castelló qui vol que els populars estiguen còmodos en els acords que prenen amb Vox. Sobre els llibres de diversitat i educació sexual retirats en la secció infantil de la Biblioteca Municipal de Borriana, David Muñoz, i diputat de Vox en les Corts, per Castelló afirma que tal volta no hagin comunicat les coses d'una manera adequada, però s'escuda en la llei de biblioteques de la comunitat que assenyala que els centres de red comptaran amb estos continguts, però en els municipis de més de 25.000 habitants, com és el cas de Borriana, serà la llei i conformarà una, la que fa complir conformar una secció específica. D'altra banda, Verónica Ruiz, que és diputada autonòmica per Compromís, lamenta molt que s'hagi pres aquesta decisió i diu perquè Vox no respecta la diversitat. A més, defen l'informe de la Biblioteca Municipal de Borriana que indica que els llibres de temàtica LGTBI estaven en la zona infantil i juvenil, es deuen quedar en esta zona. Per altra part, Rafa Simó, diputat autonòmic per Partit Socialista del País Valencià per Castelló, opina que la convivència entre el Partit Popular i Vox en els municipis en els que la formació compartís govern s'està portant als ajuntaments a actuar d'una manera incoherent. En fin, dime i diretes de uns i de altres.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Fiestas patronales de la Virgen de la Paciencia en Oropesa del Mar. Ven a disfrutar de nuestras fiestas hasta el 9 de octubre. Toros, conciertos, musical de Hollywood, baile del mantón de Manila, el pregón y el desfile del 9 de octubre. Ven y disfruta de las fiestas con responsabilidad. Disfruta de nuestro programa de fiestas en www.oropesadelmarturismo.com. Fiestas de la Virgen de la Paciencia, Concejalía de Fiestas de Oropesa del Mar, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
Tan tan ta tan 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 ta tan 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 ta tan 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 ta tan tan.
Tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy con irresistible salsa original. Tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Última hora. Marzá en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal. Con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda. Con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
I al doblar l'esquina puede cambiar tu destino, tu forma de pensar. Convertirlo todo en algo especial. Eso que no puedes comprar, o fundirse en negro y ser tu final.
Miren, i si es faig un passeget per l'avenida França, si parlem de Villarreal, estic parlant, i mos parem en el número 60, ara es podria dir, tindrien una entrada de cine, si me digueren el que és, el cine Raluí, que està a punt d'arribar. Què trobaríem? Pues trobaríem la Peyot, trobaríem Leonauto. Juanjo Gómez, bon dia.
Bon dia, Susana.
Ell és el responsable de ventes de per a empreses i flotes. Mire, si parlem de lo que és els dies professionals de Peyot, estem parlant dels dies de...
Pues lo que estem parlant bàsicament és tenim ahí durant un temps unes condicions especials per als nostres clients i per als que no són clients també, en el que podem trobar això dit, unes condicions molt especials per a la compra, adquisició o qualsevol manera de tindre un dels nostres vehicles de la nostra gamma Peugeot.
Cal que siga client, és dir, una, pot anar una persona i dir, mira, jo no sóc client, Però vinga a veure.
Sí, claro,
tinc ixes ofertes.
Sí, sí, però només per a autònoms i particulars. Ahí... No, perdona, particulars no, per a empreses.
Per a autònoms i per a empreses.
Correcte.
Flotes, sí. Val, imagines que algú diu, bueno, jo no m'hagi gastat pellot i ara vull gastar-lo,
sí.
I vull ser client. Sí. No, no has de ser client d'antes.
No.
Vale.
Correcte.
O sigui que per a qualsevol persona que vulgui entrar i preguntar i vulgui posar damunt d'un pellot, perquè jo crec que tot el món tenim ese client, tota marca té un fidel.
Sí.
Hasta que té la possibilitat de tastar una altra marca.
Sí, bueno, en el nostre cas mos passa també, o sigui, n'hi ha molta gent que mos prova i bueno, nosaltres en lo que és Leonauto Vila-real, ¿vale? Lo que intentem és que el client estiga molt a gust amb nosaltres, però en tots els aspectes. I mos passa, no?, que a lo millor mos prova, li agraen, proven una altra marca, no saben per què, però bueno, sí que saben per què, però tornen una altra vegada a treballar amb nosaltres i tal, perquè nosaltres ja clar, nosaltres ja no mirem el tema de tratar a un client només per a vendre-li un cotxe, sinó que nosaltres intentem acompanyar-lo en totes les fases des de que necessita un vehicle hasta que deixa de tindre-lo per el motiu que siga, perquè normalment a nosaltres el que més va al cap és el tema del renting. Sempre l'acompanyem, no? I això és el que fa que moltes vegades la fidelització que nosaltres tenim en la nostra marca i sobretot en Leonauto Vila-real, ¿vale?, és l'acompanyar al client i que se sentisca acompanyat durant tot la propietat del vehicle, per dir-ho d'alguna manera.
D'alguna manera, bueno, el fidelitzar un client també està donar-li el que ell necessita, no el que s'ha de vendre en aquest moment.
Correcte.
Perquè d'aquesta manera és la manera del que més còmode se sent.
Exacte.
Un client, una clienta.
Exacte.
Però ara anem a allò de que... ¿Té que tindre una duració determinada?
No, pot adquirir un vehicle i durar-li durant molt de temps.
No, l'oferta.
Ah, l'oferta, sí. Bueno, l'oferta, ens agradaria tindre les ofertes que tenim ara, perquè, per exemple, el mes passat no les teníem, però les tenim fins al 16 d'octubre. Han arrencat els dies professionals el 1 d'octubre i les tenim fins al 16 d'octubre.
És algo que la marca... ho porta, és dir, imagines, no? Té un client que sempre va a l'avenida Francia número 60, a Peugeot Leonauto, i no entra dins d'aquests 15 dies. És dir,
sí.
Clar, la marca és la que diu de l'1 al 16, no? És de l'1 al 16, de l'1 al 15?
Correcte, de l'1 al 16.
Vale.
Bueno, el 16 és dilluns, exacte, sí, sí.
I què fem?
Bueno, pues ja no poden...
Clar!
No ho sabem.
Perquè en realitat no és allò que s'obre o que no se venga, no. És perquè és dinamitzar el mercat.
Correcte, correcte. El que vol la marca en estos dies especials és sobretot conquistar i fer nous clients. I també una miqueta pues, premiar als clients que són fiels a nosaltres, en el que si necessiten alguna coseta, pues ara és el moment de que la troben i després també de aconseguir-la en unes condicions molt, molt ventajoses. No...
Sí, parlem de les... Antes de parlar de les condicions ventajoses, sí. Que això vindrà al final,
sí.
Per exemple, hi ha persona que és autònoma,
sí.
Però és autònoma una persona. Ella també té benefici?
Home, per supost. És per a tots. Sobretot per a autònoms i per a empreses. Vale? O sigui, ho tenim enfocat en este cas. Vale?
I si parlem de les promocions...
Sí.
Que són exclusives, estem parlant de quines promocions.
Ui, mira, per exemple, jo ara el que me ve al cap és... bueno, clar, nosaltres no parlem en quantificat en diners, perquè en empreses normalment se sol parlar en percentatges, però, per exemple, en un dels models que més se gasten per al tema d'autònoms, que és el que tu que m'estaves comentant, que és la Rifter, que és la nostra furgoneta està de 5 places, a cristal·lar, per a moure personal i per a moure càrrega també, si volem, estar en estos moments, i no és mentira, estem parlant de vora un 9% més de descompte.
No, no, és que sap què passa? Que vostè lo que diu així té que dir-lo de veres, eh?
No.
Que està sentint tot el món.
Estic dient la veritat, és un 9%. Entonces, si aquest 9% pues, se pot traduir en uns 1.800 euros més de descompte que tenim ara en estos 16 dies, que no teníem, per exemple, el mes passat, i no sé el que passarà a partir del dia 16, que m'imagino pues, que en les vendes que estem aconseguint, que estan dinamitzant molt el que són les vendes i les comandes de vehicles, no sé si la marca millor al final diu, vale, pues ja està, igual pot allargar-ho, però el més segur és que ho pare.
Perquè això que diuen que no n'hi ha vehicles, que no n'hi ha peces, que tenim problemes per culpa de la guerra d'Ucraïna, sí. És així, no?
Bueno, ara ja s'està una miqueta, diguem que normalitzant tot el tema, però sí, sí que hem patit molt, eh? Primer en el tema dels components electrònics que portaven els cotxes, vale? Després, quan vas començar la guerra d'Ucraïna, van tindre problemes, per exemple, hi havia un element que era molt important i que pràcticament venia tot d'Ucrània, que era la cableria interna del vehicle, i després l'alumini venia de Rússia. Però ara, pues, com tot, han anat buscant unes altres fonts de subministre, el que són les marques i les fàbriques, i ara ja tornem a tindre, pues, diguem que, no dic stock, però sí que podem demanar cotxes i en un plaç més normal, com per exemple 2-3 mesos, bueno, també, això vaig agarrar una miqueta amb pinces per si acas, perquè tot és molt volàtil, però en 2-3 mesos ja podem disposar d'un vehicle fet a mida.
En estes 15 dies, en aquesta oferta, podem triar color, tapisseria...
Tot. Podem fer el cotxe que vulguem. I si damunt no tenim en stock, ens podem trobar en descomptes encara més descompte addicional.
És dir, que damunt d'això, si este cotxe ja està fabricat, pot n'hi haure més descompte.
Exacte. Ho tenim. En certs models, ara mateix no te sabria dir quins són, però n'hi ha una sèrie de models que si el cotxe està en stock, damunt tenim un descompte addicional.
Quins models estan ara en este moment que se poden triar en esta oferta?
Pues, bueno, pràcticament tota la gama.
Estem ara parlant de tota la gama.
De tota la gama de Peugeot. No sé si n'hi haurà alguna restricció. A lo millor en el 408, que és un vehicle que acaba d'eixir, entonces, i si a lo millor pues, no té tan bon descompte, però pràcticament en tota la gama i sobretot en vehicles elèctrics i en ecològics, vale? Ahí també, ahí està fent una aposta molt forta la nostra marca, vale? I així que estem trobant condicions, a més regalem el que és el punt de càrrega, no la instal·lació, però el punt de càrrega, o sigui, qualsevol persona que vulgui comprar un cotxe elèctric, nosaltres li regalem el punt de càrrega perquè se'l pugui ficar en el seu garatge o on vulgui.
En qualsevol parking ja n'hi ha, punts de càrrega, sí, o sigui, sí, te pots pujar a treballar i deixar-lo carregant.
Correcte.
Colores, tapisseria, el demanem a medida, si està en stock, hemos dit inclús més econòmic, sí. El 9% de descompte, però parlem de pagar-lo.
Bueno, n'hi ha moltes.
Claro, ara ja està venut.
Sí.
Perquè, clar, si parlem d'una flota, si parlem d'un autònom, si parlem d'una empresa, digamos, formes que podem adquirir-lo.
Nosaltres, allí, bueno, això sí que ho podem dir, vale? Nosaltres en Onauto Vila-real som especialistes en assessorar a cada client en la manera que a lo millor nosaltres pensem o que, bueno, sempre consensuat en el client per a l'adquisició d'un vehicle, vale? No tots els clients tenen la mateixa tipologia i quan, per exemple, estem parlant de flotes, que és el que tu me dius, flotes grans, solen decantar-se més per el tema del renting. Nosaltres treballem en la nostra pròpia companyia de renting, però treballem pràcticament en totes. Totes les companyies de renting tenim acords en els quals podem fer qualsevol cosa. Però podem anar des del contacte pur i dur, la gent ven caragols, que se diu així,
sí,
vale?
Sí.
La gent ven caragols, ens fa la transferència, perquè ara s'ha de fer transferència, però podem passar a un crèdit, podem passar a un tipus leasing en valor residual, un renting, bueno, el que vulguem. Això ho dominem molt bé en les instal·lacions d'ací de l'Onauto Vila-real. I clar, així pues, depèn, per exemple, els autònoms són més gent de que sol pagar o bé en comptat o bé fan un leasing i tal, i després pues, hi ha el que són empreses un poc més, diguem, grans, que no dicen de... O sigui, els autònoms no dicen mai de costar, perquè també són clients, i nosaltres el que vulguem són clients, no vendre cotxes. També, bueno, vendre cotxes també, però... I les flotes, pues, diguem que se decanten més per al tema de renting perquè fan renovacions de lo que és la flota, la mantenen jove, se van adequant també, per exemple, antigament, tot el que venia en diésel, i ara ja estem notant, per exemple...
Claro.
Vendes de vehicles en gasolina i sobretot en híbrids i en elèctrics. Els elèctrics estan despuntant i ahir ja són Peugeot està apostant molt fort per aquest tipus de motorització, vale? I la veritat és que qui prova un elèctric raro és que se torni a passar a un gasolina o a un diésel o el que fora.
Clar, el que passa que ahir encara n'hi ha moltes dubtes, no?, en els elèctrics per allò de l'autonomia que tenen, sí. La facilitat per a trobar un punt de recàrrega.
Bueno, tot això s'està solucionant. Estem veient que el que són els organismes oficials, el govern, l'Estat, bueno, i tot això estan ficant molts punts de càrrega. A més, la gent de manera ya es comencen a mirar-ho tot des d'un altre punt de vista. En sa casa ja s'estan ficant estos punts de càrrega.
Sí, sí.
Vale? I ja els punts de càrrega estem trobant més facilitat per a trobar-los. Inclús nosaltres tenim una aplicació en el que li fiquem el nostre punt de partida i on volem anar en un vehicle elèctric, i ell mos va dir en els punts de càrrega que podem trobar-nos pel camí i poder anar recarregant el que és la bateria per arribar a destino. Vale? Evidentment, el que és el temps sí que mos costa més d'arribar que si fos un vehicle tèrmic, perquè un vehicle tèrmic en seguida anem a la bencinera o a la gasolinera i li fiquem carburant, això costa una miqueta més de carregar, però sí que és veritat que és que m'ho diuen els clients que tenen cotxes elèctrics. Jo ja no me passe un gasolina, encara que tinga només 250 km d'autonomia, jo me'n vaig a Madrid i torni, i encara que me coste 4 hores, me coste 6 hores, però jo vaig molt a gust en el cotxe elèctric, i a més me dona la sensació que és un estalvi molt important de lo que és el cost de rodament, i sobretot la sensació esa que se porta en un cotxe elèctric, que pareix que vages en una estoreta,
sí,
màgica,
sí,
saps?
Sí.
O sigui, no té res ni...
No.
És el que en Peugeot diuen los 5-0, no?
Sí,
que
sí.
Zero vibracions, zero olores, però no fa olor del carburant, zero canvis de marxa, zero emissions i el 5-0, pues ahora no me recuerdo, discúlpeme. Mira, vamos, si me pillen de la marca me pegarán palo, pero bueno.
Pero ni a un 15-0,
sí,
¿no?
Sí, ni a un 15-0. Zero cambios, zero vibraciones, zero olores, zero emisiones. Y el 5-0, pues no, mira, discúlpame, ya se me han dado la pinza.
Bueno, a mí me interesa molt el tema renting, si es de veres que el renting, valga la redundancia, en este counter es rentable, depende pa' aquí.
A veure, antigament el renting era una miqueta un mix luxe que se ficaven en el tema de per a lo que són els directius de les empreses i tal. Després ja van anar passant-se a uns altres escalafons dins de les empreses. Ara pràcticament, per exemple, qualsevol jo tinc en el cap diverses empreses que inclús la persona que se dedica a anar als bancs i tot això també porta un cotxe de renting, no? Perquè sí que és veritat que n'hi ha unes deduccions fiscals en aquest aspecte, d'acord? En el tema del renting per a societats i per a autònoms. I a nivell de particulars, jo, per exemple, la meva dona és usuària d'un vehicle de renting, i a nivell de particulars ja ha començat una altra, ja han començat, el que passa és que ara, bueno, el tipus d'interès que ha pujat una miqueta, s'ha ficat un poc el car, entenem que quan tornen a baixar els tipus d'interès, pues tornen a ficar-se una miqueta, però sí que és veritat que és molt còmode, no? Perquè pagant una quota tu t'olvides de tot.
Però quan t'olvides de tot, perquè, clar, a mi me diuen, tu fas un renting i les rodes no t'entren.
No, això si se contrata sí que està. Però sí,
és a dir, se fa un renting on se pot contratar tot.
Tot.
I varia molt el preu si se contrata, perquè estem parlant del seguro,
sí.
Que suposa que també entra,
sí, clar.
Les rodes, que és el que me van dir, els manteniments,
sí.
I entonces tu fas un pack i saps que tots els mesos en ahí t'entra tot incluït.
Correcte, només tens que pagar el carburant, no pagues ni l'impost municipal, no averies, si tens un accident i tens, per exemple, una assegurança en franquícia, no pagues la franquícia de l'assegurança. Te olvides, tens controlat el teu gasto del mes de gener al mes de desembre.
El renting, normalment, per quant de temps se fan? Sempre n'hi ha un mateix temps establit?
No, pot ser des de 6 mesos, per exemple, hasta 60, inclús ara estem veient ja casos dels 72 mesos. O sigui, vol dir, a 6 anys, això és molt llarg, és un plaç molt llarg, però tu t'assegures que sempre pagues el mateix. I clar, també n'hi ha una altra manera de pensar-ho, i és que en com estem evolucionant en el tema dels cotxes, vale? Perquè antes, durant molt de temps, van treballar, per exemple, només en diesel, només en gasolina, ara estem veient noves tecnologies i, clar, per exemple, si ara te compres un cotxe elèctric en una autonomia de 300 quilòmetres, ara quan tornem a treure el nou cotxe elèctric anem a ficar-li una bateria amb més capacitat i a lo millor la nostra bateria, en compte de 350 quilòmetres d'autonomia declarada, pues a lo millor la pugem hasta 650. Clar, això ja és diferent, ja dona aquesta sensació de que me puc moure a més puestos molt més
llarg,
no?
Claro, claro.
I sense recarregar tant. Clar, pues entonces, per què tinc que comprar-me un cotxe, gastar-me uns diners i tindre-lo durant una temporada i després, a lo millor, si me vull encapritxar en comprar-me el cotxe nou en la nova bateria, tinc que ficar-me a vendre-lo, és una història. Entonces, en el renting, lo que mos permetís és que en un plaç que nosaltres puguem determinar, clar, quan més curt, més car, quan més llarg, més barato, però ens assegurem en el que als 6 anys, per exemple, tens el cotxe, agarra un de nou en
6 anys
nou,
màxim.
6 anys màxim.
Lo normal eren 4, no? Almenys és el que jo...
Sí, bueno, lo normal en tots els puestos sempre ha sigut un 4. Nosaltres sempre jo hem tingut una temporada molt llarga en què dos anys canviaven els cotxes. I clar, els cotxes venien nous. I no se trencaven. O sigui, a lo que eren els conductors els agradava molt perquè canviaven de cotxe cada dos anys. I,
claro.
I no tenien mai averies, ni mai li passava res, ni fer quasi que manteniments. I clar, després el anar per ahí i dir, mira, no tengo un cotxe nuevo, tal. Esa vacilaeta que mos peguen tots els empleats quan mos canvien el cotxe o lo que siga. Pues clar, però ara sí que és veritat que per el tema este del tipus d'interès i tal, pues estem treballant ja més en 48 mesos, a 4 anys.
Però és una bona opció que ja s'ha normalitzat més. Antes se parlava d'això i la gent directament ho descartava.
Sí.
Entonces, durant estos 15 dies que tenim, estos dies especials, sí, podem comprar-lo de la manera que vulguem.
Exacte, sí. Sí, sí, sí. Bueno, podem... El Neumauto, ja ho torno a dir, som especialistes en assessorar de qualsevol manera i, a més, tenim totes les opcions per a poder ofertar als nostres clients d'autònoms i d'empreses, vale, pues, l'opció que més li acople i podem fer-ho de qualsevol manera.
I allò de
quedar-se
en el cotxe... que portes per a comprar-te en un altre.
També podem fer-ho, o sigui, podem comprar i valorar i fer una oferta sobre un vehicle usat, sense cap problema, tenim capacitat per fer-ho, sí, sí.
Ui, fan de tot, jo... és que no l'he pillat més que en l'últim serre, que no se recorda, vostè?
Vale, pues és el de ruïdos.
Ah!
M'ha vingut al cap. És el de ruïdos.
Val. Perquè dic, jo no l'he pillat de ninguna pregunta que no vaig cap a contestar.
Vale.
Valo, zero ruïdos.
Fiques,
que és el primer que m'ha contat, allò de que no sents absolutament res, jo per això suposo que com ho ha contestat al principi, després no se recordava del ruïdo. Pues bueno, jo espero que, no sé, que la gent se faci una passeja per l'Avenida de França número 60, que està Leonauto Vila-real, Peugeot Leonauto Vila-real,
sí.
I no se trobaran el responsable de ventes, imagina que allà tinguin els seus propis vendedors.
Si me toquen vaig, jo vinc molt a gust així a Vila-real a tot el que tinga que fer.
Bueno, tant anem a Vila-real al poble com al Vila-real Club de Futbol, si mos avellis anar a veure un partit també, que no passa absolutament res.
Bueno.
I, tat, o sigui, que sí. Si som a lo que mos conviden, no?
No, jo estic molt a gust quan vinc a Vila-real, estic molt a gust, a més tinc molts amics així, tenim dins de lo que és Leonauto, tenim molta gent de Vila-real treballant, que això és un motiu d'orgull, no?
Lujo, també.
Sí. A més, gent molt bona, molt eficient.
No, més que en Vila-real.
Sí, ni a nivell.
Sí, exacte. Ah, que bé ho ha dit. Juanjo Gómez, estic encantat que hagués vingut. I com estes dies passaran més voltes, espero que vinga a contar-me-ho.
Sempre. Jo encantat que me convideu a vindre. A més, he estat molt a gust així amb vosaltres i com vulgui, pues torne.
A més, allò de que té veu radiofònica, perquè... la gent el ha sentit en alguna altra ràdio, també va molt bé. Juanjo, gràcies per haver estat així.
Gràcies a tu, Susana, i a tots.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio.
Inscríbete ya en peugeot.es.
Peugeot.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Com cada dimecres estem així per a parlar de cuidar-nos per dins i per fora. I per això tenim a la directora de la clínica del doctor Rojo, Alicia Santos. Buenos días, Alicia.
Buenos días.
I també tenim a la nostra tertuliana, Eugenia Climent. Bon dia, Eugenia.
Bon dia.
Titulares que voy a lanzar, ¿vale? El primero es... el verano ha hecho estragos en mi piel.
Muy buen titular.
¿Cómo soluciono esos estragos que ha hecho en mi piel el verano? Tengo más, pero los iremos abordando durante la entrevista. Porque, claro, ¿cómo revierto lo que ha ocurrido y recupero esa juventud en mi piel?
Uh-huh. Vale. Bueno, sobre todo me imagino que esos estragos, lo que más nos importa es cuando llega el invierno, es de cuello para arriba, que es lo que vamos a enseñar, ¿vale? De cuello para arriba y de manga del reloj para abajo, ¿vale? Porque siempre se nos olvida las manos, que es una de las cosas que más denota la edad que tenemos real.
Por ejemplo, arrugas de fotoenvejecimiento, ¿qué es esto?
Vale. Fotoenvejecimiento, envejecimiento por luz, clarísimo, pues el sol, una de las cosas, aparte de mancharnos la piel, sí que es verdad que es uno de los principales factores que ocasiona el fotoenvejecimiento, o sea, la aparición de arrugas que son consecuencia de un exceso de sol. De hecho, veis muchas mujeres muy, muy, muy bronceadas y a lo mejor con que están muy bien físicamente de cuello para abajo, pero que sin embargo están muy arrugaditas. Y es que el sol es el factor número uno del envejecimiento.
Otra de las cosas que también se habla es de la deshidratación.
Claro, va un poquito todo, va un poquito unido, ¿eh? Va un poquito todo enlazado. Esa deshidratación hace que nuestras fibras de colágeno y que el ácido hialurónico que las envuelve no estén como tienen que estar. Entonces, esa falta de hidratación por dentro es lo que se manifiesta como una piel apagada, ajada, sin vida.
Cuando las células viejas... Perdón, cuando las células viejas se acumulan en la piel, podríamos, claro, si es esas pequeñas arruguitas por el exceso de células viejas, ¿es más fácil el tratamiento?
Vamos a ver, en realidad las arrugas se producen como consecuencia, bueno, recordad que siempre hablamos de los distintos estratos que tiene la piel. Pues esas arrugas son como si fueran cicatrices, o sea, son como consecuencia del cizallamiento, uh-huh. O sea, del movimiento, sobre algunas, cuando hablamos de arrugas dinámicas, porque luego tenemos las arrugas estáticas que se tratan distinto, ¿vale? Entonces, son como heridas profundas que no solo quedan a nivel superficial, de las capas superficiales, sino que llegan incluso ya a la zona de la dermis. Entonces, tratamiento. Bueno, pues siempre dividimos las arrugas estáticas de las dinámicas. Las estáticas, pues son aquellas que tenemos sin mover la cara, o sea, en reposo, pues el surco nasogeniano, las líneas de marioneta, ¿vale? Ese tipo de arrugas que tienen un tratamiento. Y luego están las arrugas dinámicas, que sobre todo son las de tercio superior, las que se originan como consecuencia del movimiento de los músculos. Ese movimiento hace que se deslicen los planos de la piel sobre el plano muscular o sobre el plano óseo y eso y ese movimiento de cizalla al final acaba creando esas cicatrices que son las arrugas. En el caso, siempre lo comentamos, tercio superior, toxina botulínica, porque son todo arrugas como consecuencia del movimiento, son arrugas dinámicas. En el caso del tercio inferior, aparte de que no está indicada en España, no está permitido el usar la toxina, pues hemos de recurrir sobre todo a ver... ¿qué es lo que origina estas arrugas? Entonces, normalmente, como es consecuencia de los factores que hablamos siempre del envejecimiento de la piel, pérdida de hueso, con lo cual los músculos que se sujetan a los huesos se descuelgan, pérdida de los compartimentos grasos, con lo cual perdemos volumen, pues se trata sobre todo de reponer volumen, ¿vale? Entonces, reponemos volumen en zonas concretas, con lo cual nos desaparecen esas arrugas estáticas. Pero a lo que íbamos hoy es al tema, sobre claro, todo, de no solo arrugas, sino de qué le pasa a esa piel después de un verano en el que hemos estado expuestos al sol, en el que no hemos hecho los deberes y no nos hemos puesto el protector solar cada 2 horas, o incluso antes si hemos sudado o si hemos tomado el baño, que entonces hay que irlo reponiendo, pues que esa piel pues tiene un envejecimiento acelerado. Entonces lo que hay que hacer, eso, y esa piel va perdiendo capacidad, o sea, utiliza todos los recursos en mantenerse en condiciones, con lo cual le quitamos todas las propiedades que tiene internas. Pues hemos de reponer, hemos de renutrir, o sea, es algo tan simple.
En este caso, las preguntas es de gente, imagino que muchísima más joven, que no tiene esas líneas marcadas, sino lo que tiene es ese fotoenvejecimiento del verano, que se habla, pues que esto con un peeling se soluciona. ¿Con un peeling se soluciona?
Depende del tipo del tipo. Vamos a ver, el tema de los peelings, yo siempre lo comento, los peelings funcionan muy bien. Lo único que nosotros utilizamos pocos peelings porque como tenemos un abanico tan grande de láseres que nos permiten, en vez de hacer un peeling químico, hacer un peeling físico con el láser, que nos da muchísima más seguridad porque no estamos tan expuestos a otros factores, pues hay que valorar. hay muchos tipos de peelings. Hay peelings de alfa hidroxiácidos, hay que son los que todo el mundo piensa, el ácido glicólico y todos estos que llevan muchísimo tiempo en el mercado y que ya están muy controlados. Pero aún así dependen mucho de ciertos factores de la piel. Entonces, con un peeling, bueno, pues depende, a veces con un peeling, a veces con 3 o a veces con 10. Va a depender muchísimo, pero igual pasa con los láseres, ¿eh? Va a depender mucho, pero vamos, el fotoenvejecimiento de una persona joven es muy fácil de revertir.
Claro, hablábamos de recuperar la luminosidad hemos perdido.
Mira, básicamente, en caso de que hayan aparecido manchas, que es lo habitual, pues eso, pues con haciendo un peeling físico con láser o químico con un peeling tipo un ácido, pues... con eso solucionamos toda lo que es la capa superficial y eliminamos, con lo cual una piel limpia tiene una apariencia mucho más luminosa. Y luego lo ideal es, pues lo que comentamos siempre, unas sesiones de mesoterapia. O sea, mesoterapia, que en realidad la palabra técnica es intradermo, o sea, dentro de la piel, ¿vale? Entonces lo que hacemos es eso, infiltrar dentro de la piel y proporcionarle los nutrientes que necesita, según lo que veamos en el paciente. Pues puede ser ácido hialurónico, que no es el ácido hialurónico de rellenar, ¿vale? El ácido hialurónico, siempre lo contamos, es un material que nuestro organismo fabricamos y degradamos a diario. Tenemos ácido hialurónico en los ojos, en todas partes. Y el de la piel está envolviendo las fibras de colágeno. Y el ácido hialurónico es uno de los productos que nos da muy buen resultado porque es una molécula que es capaz de aumentar su volumen, capta el agua y aumenta su volumen hasta 10.000 veces.
Claro, si hablamos de la falta de hidratación, de... Yo me imagino como retirar toda la basura que tenemos, es decir, las células muertas que se han acumulado durante el verano.
En la superficie, justo.
Y después, por medio de mesoterapia.
Mesoterapia.
Vitaminas y ácido hialurónico.
Claro, claro. Bueno, la mesoterapia, de hecho, se puede utilizar ácido hialurónico, se puede utilizar un cóctel de vitaminas, aminoácidos... luego también un producto que funciona muy bien es el silicio. José Luis es muy fan del silicio. El silicio es también muy bueno para estimular el colágeno, el silicio orgánico. De hecho, incluso hay suplementos de silicio orgánico. Yo ahora estoy tomando, porque como empiezo a tener un poco de problemas en las articulaciones, pues el silicio orgánico bebidos, hay estudios serios que demuestran que sí que mejoran muchísimo siempre hablamos de que una artrosis es muy difícil revertirla cuando está avanzada porque ya ha degenerado mucho el cartílago, pero cuando estamos en estados incipientes, que empezamos a tener ya algún problema articular, pues sí que hay formas de detener ese proceso, que no vaya más.
En este caso, la cuestión era esa, nos ponemos, o se pone la gente muy joven, toma el sol, se pone muy bronceada, está muy bonita en el momento que está tomando el sol, pero cuando el tono va bajando es cuando se dan cuenta de que el rostro está apagado.
Claro.
Para que vuelva la luminosidad es barrerlo todo y darle vitamina.
Y darle nutrición. Entonces, según la edad, según las características del paciente, porque no todos somos iguales, pues eso, hacemos una mesoterapia o con el plasma rico en plaquetas, ¿vale? O sea, mesoterapia es infiltrar dentro de la piel.
Y algo que también me preocupa bastante es una piel joven, un chico, una chica joven, se ha hecho todo este proceso, pero después de esto se encuentran las manchas, porque las hay, a ver, las hay, las... Sí. Después hacemos una pausa de publicidad.
Vale.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Les sales d'exposicions de Fundació Caixa Rural Vila-real alberguen, en motiu del 25è aniversari, la mostra Vila-real en la mirada de Juan Bautista Llorenç Bord. L'artista vila-realenc ens ha deixat un llegat d'obres d'art que quedaran per sempre en la història de la nostra ciutat. L'exposició es podrà visitar fins el 28 d'octubre, de dilluns a dissabte, de 6 a 9 de la nit.
I després de la pausa publicitària continuem parlant amb la directora de la clínica del doctor Rojo, en Alicia Santos, i també en Eugenia Climent. Nos hemos quedado en cuando ya tenemos esta piel limpia y aparece o se ven signos claros de que hay una mancha que no se ha podido eliminar con el tratamiento.
Vale, normalmente ese tipo de manchas que no podemos eliminar con un tratamiento, porque hoy estamos hablando sobre todo de pieles jóvenes, hoy estamos dedicando el programa a las pieles más jóvenes, que siempre hablamos de, claro, cómo es lo que nos preocupa a nosotras, ¿vale? Pero bueno, también tenemos hijos jóvenes. Una vez hemos puesto en condición esa piel, normalmente nosotros antes ya sabemos que están ahí, porque antes de pasar un láser o de hacer un tratamiento, al paciente le miramos con lo que llamamos la luz de Wood, ¿vale? Uh-huh. Es la lámpara esta del CSI con la que ven las manchas de sangre y de semen en las camas, ¿vale? Pues esa luz sí que nos permite saber qué profundidad tiene una mancha, o nos permite ver manchas que están en profundidad que aparentemente a la vista no son tan evidentes. Claro, en el momento, esto es como cuando tienes una casa muy sucia. O sea, tú primero, cuando empiezas a quitarlo, barres y quitas las telarañas, luego empiezas a ver todos los detalles. Pues esto, o como cuando te depilas, ¿no? Que dices, ay, qué pelo tengo aquí de la ceja. Y te lo sacas y luego te ves todos los que estaban más claritos. Pues con esto nos pasa igual. Cuando ya hemos quitado toda la suciedad superficial, es cuando vemos la suciedad profunda. Pues entonces sí que es momento de plantearnos estos láseres que hablamos, que no queman la piel por fuera, sino que van eliminando el pigmento más profundo para evitar que salga. Esto suele ser también muy habitual, bueno, pues o en mujeres que han estado embarazadas, ¿vale? Estos melasmas, lo que llamaban las abuelas el paño de las embarazadas. Y sobre todo también con gente, bueno, sobre chicas que están tomando anticonceptivos. Los anticonceptivos manchan mucho la piel. Las mujeres que toman anticonceptivos tienen que tener un cuidado exquisito, el no obviar nunca el ponerse su protector solar, invierno, verano, aunque esté nublado. Hay que tener mucho cuidado porque son, o hay también otros medicamentos que son fotosensibilizantes, pero los anticonceptivos nos manchan la piel.
¿Estas manchas desaparecen? Es decir, dicen, eres joven, por ejemplo, las embarazadas, con el tiempo se te va a desaparecer.
Sí y no. Normalmente las manchas hormonales es difícil que desaparezcan por sí solas por completo. Sí que con el paso del tiempo se van atenuando, pero el paso del tiempo las atenúa, pero la luz del sol las sube otra vez de color. Entonces, estas sí que hay que darles un tratamiento con láser. Y bueno, nosotros recomendamos siempre, de hecho, ahora ya tenemos pacientes que ya nos están cogiendo turno para finales de octubre, principios de noviembre, que ya empezamos la temporada de láseres para tratar el fotoenvejecimiento. Sí que lo ideal es hacer un tratamiento, o sea, empezar a preparar la piel, porque cuanto más hidratada esté la piel, cuanto más permeable sea, es mucho más fácil que los tratamientos funcionen bien. Entonces, nosotros damos una pauta, recomendamos a los pacientes, pues eso, una serie de cosméticos. Pues eso, lo que hacemos es intentar trabajar según el tipo de pigmento, porque hay pigmentos que son más tipo vascular, ¿vale? Hay gente que tiene las manchas más de origen, más como consecuencia de problemas vasculares. Otros es pigmento melanina pura y dura. Entonces, hacemos que utilicen un pigmento, un despigmentante. Y a veces incluso nos vamos un poco a ir alternando con algún retinol para que ayude a que eso penetre más. Los retinoles hay que trabajarlos con mucho cuidado. No se puede uno comprarse una crema de retinol y ponérsela todos los días. No. Esto no me importa, yo os lo cuento. Los retinoles van muy bien, se utilizan mucho en cosmética como antienvejecimiento, porque también es verdad que ayudan con las arruguitas superficiales, pero hay que tener mucho cuidado porque son productos fuertes. De hecho, la legislación ahora mismo han pedido que bajen el porcentaje de la cosmética para venta público. Entonces hay que empezar, pues empiezas 3 días con tu rutina habitual y el día que hace 4, pues te pones el retinol. Cada 3 días estás así un par de semanas. Luego ya pones 2 noches tu cosmética de noche y una el retinol. 2 noches, ¿vale? Vamos poco a poco viendo la tolerancia de la piel. Además, es que ya os digo, para pieles sensibles son tratamientos que son más fuertecitos. Pero el estar preparando una piel, eso con una despigmentación, luego suplementos alimenticios que siempre recomendamos, pignogenol, polipodio leucotomos, ya sabéis que no me gusta mucho decirlos porque la suplementación, insistimos, los suplementos, por muy naturales que sean, se metabolizan en el hígado. Si estamos tomando determinados medicamentos, pues pueden interactuar. Entonces, por eso normalmente a mí siempre me dicen los pacientes, es que nunca dices lo que se puede tomar. Digo, es una cuestión de precaución, ¿no? No lo decimos porque no todo el mundo puede. Pero bueno, normalmente estos dos que hemos citado, el pignogenol es un antioxidante, hablamos antes de este verano, sí, o a principios, sí, ¿vale? Un antioxidante que además por aquí alguien lo ha probado en cosmética. yo lo utilizo oral como antioxidante, para el estrés oxidativo de las células, porque en verano, lo mismo que nos afecta el sol, también nos afecta a nivel interior, celular, ¿vale? Pues el pignogenol, el polipodio leucotomos, que nos ayuda también a despigmentar, junto con unos despigmentantes, yo siempre no digo marcas, pero recomiendo Cosmética Valenciana, o sea, tenemos un par de marcas muy buenas, de hecho, una de ellas fue la... voy a decir el nombre del doctor Serrano, que es un pionero en la Comunidad Valenciana. Fue el primero que introdujo los ácidos glicólicos, pero tamponados en cosmética. Es de los pocos, o sea, tenemos una empresa valenciana que es de las pocas que no solo tiene mercado en Estados Unidos, que es dificilísimo entrar, sino en Corea. En Corea, que la cosmética coreana es lo mejor y tiene un cuidado exquisito. Bueno, pues ahí... nada.
Productos
de la terreta, eso, despigmentantes, alternándolos con ese retinol. Con eso preparamos la piel durante este mes para ya en noviembre, pues que esas sesiones de láser pues nos funcionen muchísimo mejor.
Sean más efectivas.
Sí.
Si hablamos del problema de los lunares, que es algo que hablábamos Eugenia y yo, tú, por ejemplo, en tu familia... tu hijo, mamá, tengo un lunar que me preocupa. Las madres nos solemos preocupar bastante cuando a veces tenemos manía de que le cambian los lunares, no sé.
Bueno, yo en mi caso, mi hijo el pequeño era porque no le gustan los lunares.
¿Es una cuestión estética?
Claro, él era por estética y lo tenía aquí en la garganta, en el cuello, y quería que se lo quitáramos, que no lo quería ver ahí, que no.
Vale. Muy bien, bien, perfecto. O sea, quiero decir que...
Habíamos hablado de que los lunares siempre tienen que ser con bisturí. En este caso, no sé si se lo hicieron, Eugenia, tu hijo.
A él sí que se lo hicieron con bisturí y estábamos comentando lo que no sabíamos, bisturí, láser...
Claro, es que un lunar, por definición, o sea, técnicamente se llama nevus, ¿vale? Hay distintos tipos de nevus. De hecho, el caps de vena, estos rojitos que nos salen cuando nos hacemos mayores, pues también es otro tipo de nevus. Entonces, normalmente, en el caso de scabs de vena, sí que hay un láser específico que, pip, haces un disparito y además es muy chulo porque, pluf,
desaparece
o se convierte en color gris-negro y cae. Bueno, cae al cabo de unos días, ¿vale? Pero en el caso de los lunares, primero hay que hacer lo que hemos dicho. Vamos a hacer un mapeo de todos los lunares que tenemos en el cuerpo. Nuestros pacientes les hacemos un mapeo, o sea, fotografiamos, antes hacemos unas cuadrículas, les ponemos numeritos para saber qué fotografiamos, porque a eso luego vamos a tomar imágenes con un dermatoscopio. Un dermatoscopio es una especie de microscopio especial para ver la piel, porque cuando utilizamos luz polarizada, no solo lo vemos ampliado, sino que nos da la profundidad Y entonces los lunares hay que tener un cuidado con ellos, hay que revisarlos, los de los niños, los de los adultos, y ver, pero bueno, hay tres puntos claves. Uno, la forma. Si un lunar, en vez de ser simétrico, es muy muy irregular, ya son signos que nos dan sospecha de que pueda llegar en algún momento a malignizar, ¿vale? Entonces, características. Un lunar tiene que ser simétrico. No quiere decir que sea redondo perfecto, pero a lo mejor eso, que tenga una formita, más o menos una mitad y otra mitad que sean iguales. La coloración. Que tenga uno o dos colores, ¿vale?
Máximo.
Si tiene, sí. Cuando ya tienen más de tres colores, a veces son matices. Pero bueno, para eso tenemos el dermatoscopio, para verlo ampliado y ver realmente. Sobre todo eso, el tamaño. Un lunar pequeño es menos preocupante que un lunar grande. Entonces, muchas veces, pues eso, lo que me comentabas, un lunar que encima en el cuello, pues oye, va a ser una zona en la que va a estar y más expuesto constantemente invierno y verano al sol.
Y roces de la ropa.
Roces de la ropa. Entonces, no es una mala cosa quitarlo y evitar un problema, porque a lo mejor a la larga, si tienes que estar toda la vida vigilándolos, bueno, yo tengo una hija que es muy blanquita, entonces tenía un par de lunares que se los vigilábamos todos los años, pero ella RQR, y claro, como tampoco vive en casa, pues bueno, pues no es también lo mismo, mamá, me los quiero quitar, bueno, pues te los quitamos, o sea, no son malos, pero sí que es verdad que cuando tienes sospecha de algo que potencialmente pueda llegar a malignizar, pues directamente lo eliminamos entonces sí que eso, trabajamos en profundidad, hacemos como una cuña, ¿vale? O sea, eliminamos todas las células y luego eso, nos gusta a nosotros mucho, si cabe la posibilidad de, en vez de darle un puntito de sutura, poder disparar con el láser, que cuando no, hombre, si la extensión es muy, muy, muy grande, pues bueno, pues sí hay que suturarse, sutura, pero el láser sí que nos ayuda mucho a cicatrizar y además eso nos ayuda también a eliminar cualquier posible célula que hayamos podido despistar por ahí.
Muy bien.
Cosas a tener en cuenta, ¿la forma?
La forma, el color y el tamaño. Nosotros con el dermatoscopio aparte vemos, hay lo que llamamos eso, hay unos algoritmos que te dan el patrón estrellado, el patrón en hoja de arce. Cuando miramos y vemos ese contorno que a la vista no lo podemos ver realmente y vemos eso que tiene una forma, eso estrellada, todo eso son signos que nos van dando una señal de alerta.
Porque, por ejemplo, el lunar acaba, o por lo menos en mi caso, yo tenía una cara que creció y además salía pelo.
Sí, normalmente ese tipo de nebus, es que hay muchos tipos de lunares y a todo lo llamamos lunares. De hecho, incluso a veces viene la gente, es que me quiero quitar este lunar que es muy feo y en realidad es lo que llamamos una queratosis seborreica. Eso es que parecen como mini cerebros, que son como si fueran que se cree la gente que es una verruga y no es una verruga, es porque una verruga es un papiloma virus, o sea, es un virus de papiloma que su crecimiento se manifiesta de esa forma, o las verruguitas estas, lo que comentabas tú del roce, normalmente los nebus por roce de ropa o roce de cadenitas, de collares, eso suelen ser verruguitas. Entonces, sí que es cierto que a veces durante la noche o por el roce de los collares, pues si sangra un poquito, como es un virus, sangra un poquito y caiga esa gotita de sangre en un poro que esté un poco abierto, pues se van reproduciendo.
Yo no sé si en tu caso, Eugenia, has visto alguna vez un cambio de color de lunar.
Esperemos que no.
No, yo verlos no los he... No, y además...
¿Y toca madera?
Sí.
Pues yo estoy convencida que muchísima gente en este momento que nos está oyendo está mirando que ella en su propio cuerpo o él en su propio cuerpo ha experimentado cambios de color en las pecas o en los lunares.
Vale, pues entonces lo ideal es que visite a un dermatólogo y que, bueno, pues que le haga un control de nosotros... Como médicos estéticos estamos obligados a detectar cualquier anomalía de la piel del paciente, porque además nosotros lo que tenemos es que los pacientes se desnudan para hacerse tratamientos corporales.
Claro.
Entonces les ves y les recomienda. Entonces José Luis ha hecho con uno de los mejores dermatólogos de España, que un médico de Sevilla, no me preguntes el hospital porque ahora no me lo sé. Pero vamos, tiene publicados libros este hombre, ha hecho ya un par de cursos con él específicos de dermatoscopia. O sea, para eso, para ser capaz de detectar cualquier anomalía, porque vamos a ver, o sea, no todo, cada especialidad tiene lo suyo, realmente. Si viéramos algo muy alarmante, pues posiblemente se derivaría a un dermatólogo. Sí que es verdad que cuando sacamos algún lunar dudoso, no alarmante, ¿vale? No algo que digamos, esto es malo. No, cuando dudamos, eso vemos que tiene ya características, sí que lo hacemos analizar.
Analizar.
Se analizan. De hecho, nosotros somos partidarios de analizar siempre. Lo que pasa es que, bueno, eso ya es opción del paciente. Nosotros le damos al paciente su muestra en formol, con su etiqueta y con lo que se le hemos hecho para que lo lleve a un laboratorio aquí
y determine,
aquí determinen si es lo que nosotros pensamos o si es algo peor. Pero ya os digo, en el caso de que viéramos algo francamente mal, pues directamente vamos a remitirlo a un dermatólogo o incluso a oncología.
Cuando aparece un herpes en la piel...
Pues mira, los herpes de la piel es una
en
de las...
En la piel, y estamos hablando en la boca, porque en la boca todo el mundo se va a la cremita esta que hay.
Sí. Pues cuando aparece un herpes en la piel, fíjate, en la piel de la cara aparecen herpes no solo en la boca.
Claro.
Y la gente que tiene propensión a tener herpes, sí que siempre les avisamos cuando, como los tratamientos, vamos a ver, tú no vienes y me dices, oye, pásame el láser, y te lo paso. No, vamos a... Primero eso, a ver qué hay que hacer, a programar la cita, eso, hacer una buena historia clínica. Entonces, si el paciente vemos que tiene propensión a tener herpes, normalmente cuando vamos a hacerle cualquier tratamiento facial más agresivo, o sea, cuando hablábamos de agresivo, es eso, una para la piel, una mesoterapia es agresiva. O sea, la estás entrando dentro de la piel, o sea, estás lastimándola por fuera. Siempre recomendamos que hagan una profilaxis, o sea, que eso, que se tomen esa cremita que se ponen, pues también está en pastillas, que empiecen un par de días antes, porque si tienes propensión a tener herpes, cualquier cosa, o sea, yo recuerdo una paciente que no nos hizo caso y le pusimos hilos en la mejilla, o sea, no pues le salió el herpes, como tenía tendencia a tener herpes, pues le salió el herpes en la boca y estaba avisada, o sea que... Ahora ya nos hace caso cuando se hace cosas. Es que pensad que la piel, cuando se forma el feto, o sea, cuando se forma el embrión, aquello que estudiábamos en el colegio, ¿no? De mórula, blástula, gástrula, ¿vale? Pues llega un momento en que se queda como una cavidad dentro. Entonces, ese tejido dentro, el endodermo, de ese tejido se va a formar la piel y el sistema nervioso. Entonces, por eso están tan conectadas piel y sistema nervioso. Por eso cuando nos pasa algo, nos ponemos o nos da vergüenza, nos ponemos rojos, o cuando tenemos un disgusto, nos también nos sale una erupción. Sí. Entonces, claro, los herpes es cualquier cosa que afecte al sistema nervioso, o sea, que lesione un nervio, ¿vale? Pues se va a manifestar por la piel.
Bueno, pues yo el verano pasado tuve un herpe en la espalda.
¡Oh, pobrecita, qué doloroso!
No, porque el doctor Rojo me lo quitó enseguida. ¿Cómo? ¿Me inyectó ozono? Directo.
Sí, porque ya estaba. Claro, otra cosa es cuando empiezas a ver signos de que va a aparecer.
Había probado de todo. Y cuando hablo de todo, de todo. Y era en la espalda. Yo primero notaba picor, dolor, y se me ocurrió, doctor, y me dijo, no hay problema. Bueno, no me ha vuelto a salir.
Claro, porque siempre lo decimos, depende de la forma en la que apliquemos, de las concentraciones de ozono. El ozono es un bactericida, virucida, maravilloso. Entonces, en tu caso, se utilizó directamente sobre esa lesión y lo que se aplicó fue eso, una dosis para eliminar, para que ese virus pues dejara de anidar ahí donde estaba y
a mí me dio muy buen resultado. Imagino que habrá gente que se lo pensará. Yo es una de las formas que no había utilizado aún el ozono y sin embargo en ese momento dijo aquí ozono y yo a mí me desapareció la herpes. Y cuidado, fue porque en verano depende de del conserje que te toque en la piscina, cuando porque claro, hay conserjes que llevan toda la vida y que conocen la piscina, y hay algunos que cogen vacaciones, te llega otro conserje, no sabe tratar la piscina no tenía condiciones y cogimos herpes. Anda, todo el mundo. Ostras. Y a mí me tocó en la espalda. Bueno, pues yo tengo que decir que a mí me funcionó para el herpes el ozono. Yo no había tenido nunca herpes, ni en la boca, en ningún sitio. Uh-huh. De hecho, no sabía qué era. Yo notaba dolor en la espalda, picor en la espalda. Uh-huh. Y claro, además no me lo podía ver, porque justo lo tenía donde abrochamos el sujetador.
Ya. Claro, y tú pensabas que era de alguna y reacción alérgica, algún...
O el roce, a lo claro. mejor.
Pero que yo no sabía ni que era una herpes, porque claro. el que está habituado a saber lo que es un dolor de una herpes o...
Claro, claro.
Eran como unas bambollitas.
Sí, sí,
claro.
sí. Aparte, a veces están muy difusas.
Claro, y no, tampoco sabes no, exactamente lo que es. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. No sé si tenemos alguna duda.
Yo es que estabas hablando del herpes y me ha venido a la cabeza la psoriasis. Digo, no sé si a lo mejor...
El ozono para la psoriasis funciona también muy, muy, muy bien.
Por sí, eso me ha venido a la mente la psoriasis, porque hay muchísima
hemos tenido
gente.
Resultados muy buenos. Aparte, eso les recomendamos luego que utilicen el aceite de un aceite ozonizado, una crema ozonizada. Sí, tenemos pacientes que han venido por otras patologías y les ha mejorado la psoriasis. Pero
bueno, yo puedo decir que el aceite de ozono me lo puse durante toda la pandemia en las fosas nasales.
Anda. Sí.
Durante toda la pandemia, sí. Es decir, yo llegué un día y el doctor Rojo me dijo, mira, un botecito de aceite de ozono, uh-huh. aplícatelo en las fosas de las nasales.
Sí, mojábamos un bastoncito de algodón
y nos lo poníamos
y lo introducías bien al fondo, porque la vía de entrada del virus era yeah. a través de claro, lo respiramos. Mm. Entonces, si tú ahí tienes una barrera con un viricida, de hecho se estuvo ensayando y creo que ahora la van a aplicar para vacunas de la gripe. Se estuvo ensayando a ver una vacuna para uh-huh. el COVID uh-huh. que fuera intranasal.
Pues a todo esto estuve utilizándolo, porque además nosotros no dejamos de trabajar, éramos uh-huh. un medio de comunicación, y yo no he cogido el COVID, lo cogí cuando ya había pasado todo el mundo estábamos vacunados, ya no pasaba absolutamente nada, el aceite de ozono se quedó allí claro. en el armario y yo ya no me ponía. Y entonces, fíjate, pues nada, cogí el COVID en ese momento y pensé, fíjate, que esto, desde luego, no coger el COVID era la suma de muchas cosas,
sí, claro,
de muchas
claro,
precauciones.
Claro, por supuesto.
Pero una de las cosas que yo hacía era ponerme aceite de ozono en las fosas nasales. Yo no sé si esto
a nosotros
ayudó.
Desde luego nos ha funcionado. Nosotros también estuvimos, de hecho, en la temporada del confinamiento, nosotros no cerramos, nos quedamos sin enfermeras,
también.
Nos quedamos sin enfermeras porque ellas tenían mucho miedo, o sea, el miedo es libre. Entonces, ellas se confinaron y nosotros, de hecho, trabajamos más haciendo eso, cositas también de medicina de familia, porque como la atención primaria desapareció, entonces sí que teníamos muchos pacientes que nos venían a consultar cosas que a lo mejor, claro, no eran lo suficientemente graves como para ir a urgencias y menos arriesgarse, aparte que no les hubieran atendido, pero claro, a un paciente le causa molestias, o sea, no sé, a lo mejor pues eso, un herpes que te está
claro,
fastidiando,
no sabes lo que tienes.
Un herpes te crea mucho desconfort, de hecho, recuerdo que tratamos un herpes en el ojo, que eso sí que es súper molesto, eso es horroroso, entonces... Pues cositas así, y nosotros, ya te digo, estuvimos al pie del cañón. Era horrible porque, claro, nadie sabe lo que es estar horas con un mono de plástico puesto. O sea, horroroso. Mascarilla, el protector facial. Bueno, o sea, yo lo recuerdo como una tortura.
Pues eso, hubo gente que se confinó y hubo gente que nos poníamos aceite de ozono
sí.
en las fosas nasales.
Y será o no será, pero bueno, nos funcionó, no nos contagiamos.
Sí. El próximo día que vengas, Alicia, hablaremos de los productos de blanqueamiento dental. Es algo que también me interesa mucho.
Vale.
Porque todo el mundo nos fijamos, o yo me fijo, en la dentadura de las personas. De hecho, ayer vino una persona a la que entrevisté que tiene una boca preciosa. Y hay que ver cuando alguien sonríe y tiene una boca bonita, pero si es bueno, si no es bueno, pero claro, hoy no nos queda tiempo.
Vale.
Pero vamos, traeremos soluciones para ese blanqueamiento dental que también nos interesa.
Sí,
¿eh?
Pues sin problemas, blanqueamiento dental y lo que haga falta.
Alicia Santos, directora de la clínica del Doctor Rojo, que ya sabemos que la tenemos en, delante de la Basílica de San Pascual.
Sí, un poquito más hacia el Camino Real, en la calle Pérez Bayer 1, un bajo.
Eugenia Climent, ¿tenéis las cosas claras?
Sí, sí. Sí, bueno. Además yo comparo la Alicia y estoy ahí, sí. Porque la gente no me ve, ¿no? Pero estoy ahí. Uy, mira, ¿ves? Esto no sabía, ¿ves? Una forma de enriquecer toda esta parte que...
Os perdéis las caras, que es lo mejor.
Sí, sí. Pero esto es como hacer un curso, es como estar en una conferencia. Además, sí. Yo por defecto voy cogiendo notas, ¿no? Sí. Pignogenol, antioxidante, nebus, cap de vena, la forma, la valoración, el tamaño, si es con bisturí, si no es con bisturí, es decir, y todo esto se queda hecho.
Y luego a final de temporada le hacemos un examen a Susana,
Para darle el diploma.
O la suspendemos. No, yo casi prefiero suspender y que tenga que repetir.
Eso,
y así volvemos. Porque si le damos el aprobado ya,
hemos tirado de casa.
Nada, suspendida.
El miércoles que viene, más y mejor, ¿no, chicas?
Sí, venga, de buen día. Venga.
Buena semana.
Quarta trobada de gegants a Vila-real, el 10è aniversari de les noves figures, el 22 d'octubre a la plaça de la Vila. Carlos Chiva, president de la colla gegantera, molt bon dia.
Molt bon dia.
Està acabant-se el 10è aniversari.
Sí, en algun moment se tindria que acabar. Les figures, Toni Mujal, que és l'artista de Cardona que les va crear, va firmar allí... juliol, pues bé, ja hem pegat una volta a l'any i creiem convenient fer pues una trobada, no? La quarta que organitzem des de la colla i és ara en aquestes dates perquè volíem fugir un poc de la massificació d'actes de festes.
Serà el dia 22 d'octubre, sí. I serà entre les 10:30 i les 4:30 de la vesprada.
Sí, a veure, estàvem molt pendents del futbol perquè clar, en Vila-real clar. Damunt i ser cap de setmana.
A les 6:30 no l'Alavés.
El B i l'A en casa. Però bé, tampoc mos ha vingut massa mal que la jugué ni s'hora, perquè qui vulgui veure la Cercavila pot veure la ida i pujar-se'n a l'estadi. I bé, normalment se segueix sempre un mateix patró dins de les trobades, i és venen les colles i a una hora, en el nostre cas a les 10:30, comencen a plantar els gegants a la plaça de la Vila. Així estan exposats per aquell qui vulgui fer-se fotos, vore'ls, conèixer-los. I a la una, o un poc abans, els agafarem i els ficarem tots dins del gran casino per evitar que se puguen caure, faig aire o el que sigui, i rebrem institucionalment, junt en l'Ajuntament i en tradicions, a les colles, al gran casino, al saló. I una vegada donats la benvinguda a Vila-real i a l'acte, anirem a fer un dinar de germanor tots junts. I ja una vegada acaba el dinar a les 4:30, que sí que ho hem adelantat mitja horeta, perquè volíem fer-lo a les 5, pues una cercavila pel centre de Vila-real.
Quines colles vindran? Quines mos visitaran?
Pues venen des de l'Alcora, la colla gegantera de l'Alcora, la colla de gegants i cabús de Benicarló, la colla de gegants i cabús de Borriana, la colla gegantera de la Ràpita, que són els que més lluny venen i tenien molta il·lusió de vindre a visitar-nos. La colla de nanos i gegants de Vinaròs, que també tenim molta relació amb ells perquè són padrins de Pinella, i la colla gegantera nostra, que òbviament tampoc podem faltar.
Quan parlem de la planta dels gegants, quins podran veure i a on els podran veure?
Val, a la plaça de la Vila, al que seria la banda de l'estanc i del mur, ahí ficarem totes les figures que portaran. No sabem exactament quantes n'hi hauran, perquè depèn dels portadors, hi ha colles que potser decidim portar-ne dos o portar-ne quatre, però els ficarem tots allí en el seu cartellet identificatiu i estaran així exposats com una exposició, però de gegants.
Seran els que venen a visitar-nos.
I els nostres.
Clar.
Sí.
Estem parlant de que n'hi hauran moltes figures que podrem veure i podrem identificar-les. Tindran,
unes 10 segurs. Unes 10 segurs i a lo millor, si així no ho confirmen, pues, per exemple, Vinaròs té cabuts i Borriana també, i si són gent, pues, a part dels gegants també solen visitar en els cabuts, o sigui que al final ens juntarem ahí segurament entre 10 i 15 figures que bé, està interessant de veure, perquè cada una és d'un estil també, cada una representa una cosa, i per als xiquets que estan molt enamorats de les nostres figures també és una manera de que ells coneguen, no?
Suposo que cada una tindrà algú que pugui explicar, les nostres les coneixem, però les de fora hi haurà gent que podrà explicar per què. Deixe...
Sí, a més, així com nosaltres sempre estem disposats a que se fiquen baix o a fer-se fotos, és molt comú a totes les colles el pues, animar, sobretot als xiquets, no? A que se facin fotos, inclús a el que diem, no? Si n'hi ha gegantonets, que són gegants xicotets, pues, fica't baix o un cabut... Puc provar-lo? Prova, perquè al final pues, és crear-los i ser goig, no? I ser ganes de tornar a veure els gegants.
Uh-huh. La recepció de les colles, suposo que és el Gran Casino. No sé si ells parlaran, si serà públic.
No, en principi és un poc un acte pues, més institucional, ja que els gegants al final són de l'Ajuntament. Pues també creiem convenient que la regidoria de tradicions tingués aquest moment també per a donar la benvinguda al nostre poble, no? Invitar-los a que gaudisquen un poc pues, del centre, i ser ratet després de dinar fins a de la cercavila, que també puguen passejar-se, i bé, i ells més que parlar més, entenc, la regidora, o si ens pot acompanyar l'alcalde, i ja està, simplement és una benvinguda.
I el dinar de germanor és un dinar que és únic exclusivament de les colles?
Sí, al final venen de lluny i els invitem a dinar com ells, quan els tornem la visita, ens inviten, i serà una paella monumental. Al final tots fem un poc el mateix, ho farem en el espai jove, que també des d'ací agrair pues, a la regidoria de joventut i tradicions que estan ahí peleant, perquè al final... pues pot fer calor, no? No sabem més que temps que va passar, també tens banys, no? Venen moltes famílies, les colles estan formades per xiquets i famílies, i està bé tindre un lloc que saps que va fer sombra, estar a gust en banys, i està molt prop també de la plaça.
I el cercavila amb ball final, m'agradaria que ens contares què és això, perquè la gent se faci una idea de lo que pot vindre a veure a les 4:30 de la vespre.
Una cercavila no deixa de ser altra cosa que com una provesó, exceptuant que al final el que hi és són les figures un poc en ordre, i qui porta acompanyament musical pues, es toca la música. La idea serà pegar una volta un poc pel centre per allò de facilitar sobretot el tall de carrers, perquè damunt si n'hi ha futbol pues, ja sabem com està el tema, i ho farem seguint un poc el que seria la volta de les provessons, per exemple. Pues, començaríem en la plaça La Vila, tiraríem cap a l'Ajuntament i giraríem per... no recordo el carrer com se diu, però el següent que mos ve a mà dreta, i ja passaríem per davant de l'Església Major fins a la Vallarri i entraríem totes per la plaça Major, pel carrer Major. Ahir donarem la entrada a cada colla individualment, faran ahir un xicotet ball de pues, bueno, sempre cada colla té el seu ball o la seva manera de representar-se, i és el seu moment. Uh-huh. Si no, com anem tots en cercavila, i aquest moment és per a que totes les colles ho vegin, tal. I al final ballem tots un ball conjunt, toquen a tots els dolçainers una cançó en comú, tots ballant, i ahí acabaríem l'acte.
Tinc el cartell davant, i en el cartell n'hi ha uns logotipos. Tenim, jo suposo que quan se posen els logotipos és per a donar agraïment, no?
Sí, a veure, nosaltres... sempre, inclús podrien haver més, no? Però sempre donem gràcies, perquè al final sense el suport de la regidoria de tradicions ni estarien els gegants on estan, que al final estan en el Gran Casino, ni estarien, no? Perquè pues, des de la cabuderia de Pasqual Batalla en voler recuperar l'Ostion el Trull i sos gegants 2.0 més fàcils de dur en un projecte a on dur-los a les escoles, conèixer-los, no? Pues bé, fan 10 anys de que estan els gegants, la colla tarda 2 anys en fundar-se, per tant, d'ací 2 anys tindrem aniversari de la colla, però però al final tenim que anar de la mà i més per a aquestes coses que necessites, gestió en la policia, gestió del casal jove, gestió de tall de carrers i bé, bueno, al final l'Ajuntament està, com també pues, en els altres actes solidaris o això, o dins de festes, pues, fiques també a la Junta de Festes o empreses patrocinadores.
Actes d'este aniversari que destacaries o que voldries que la gent tornarà a recordar?
En tenim tres aixina principals. Un va ser els gegants de festa, perquè tant a nosaltres com a la gent creiem que és l'acte que més triomfa, que és Pasqualet i Mari Gracieta en una xaranga pel mig de la vila pensant-se-ho molt bé. I se tenia que estar. Després van fer l'acte solidari, que van ser l'edició dels llibres per a colorejar i en activitats gràcies a la Caixa Rural, a la Fundació Caixa Rural i a Porcelanosa, a benefici d'Espanyol, que mos va... Vamos, les expectatives, ja sempre tens por de dir no vindrà ningú i la veritat és que vam estar constantment acompanyats, vam vendre uns 400 llibrets, que a la tonteria pues, són 1.200 euros. Dir que en la planta de gegants pues, ficarem una tauleta per a aquells que vulguin o no en tinguin, o inclús per a les colles de fora puguen també adquirir-ne, i topetarem un momentet, no sé si en el Cercavila o en l'acte com a tal de recepció, on farem entrega a Espanyol dels diners recaptats.
Jo suposo que aquests 10 anys, una vegada hagin finalitzat, estaran pendents de buscar altra cosa per a tornar a muntar festa, no?
Sí, són 10 anys perquè al final són 10 anys, però sempre pendents de veure com portar els gegants i ficar-los al mig de la festa, al mig del cor dels vilarrealencs, sobretot dels menús, dels xiquets. I bé, al final també mos ve ara a febrer l'aniversari de la ciutat, els gegants participen sempre de la professió cívica, però a veure si podem fer alguna coseta més, ja que tenim a Jaumet.
Sí, jo imagine que algo n'hi ha preparat, eh?
Però el cabet pues, no para, el cabet no para, tu també mos vas dir, no? Concurs de dibuix dels gegants, pues, també tenim ja tot apuntat, i al final, dins d'intentar no cremar tampoc els membres, perquè ara estem molt bé i som gent, però al final també és per amor a l'art, no, que diem.
Clar, cada un té el seu treball, la seva responsabilitat.
I ara pues, el divendres tenim el Correllengua, el dissabte mon anem a la trobada de la Federació a l'Alcora, que són 22 colles de tota la Comunitat Valenciana. Vull dir, tot en la seva justa mesura està bé. Ara, el que tenim clar és que en 10 anys hem aconseguit que els gegants estiguin al poble. Ja no veus un llibre de festes on no estiguen els gegants d'alguna o altra manera, i això és una manera de que
ostres,
entenguen...
Ostres, això és un logro...
Claro, que estiguen ahí, que saps que són
que
part de la festa...
Que ja no se fa res sense els gegants.
I després que la locura dels xiquets... El dia de l'acte solidari espanyol és que era una locura. Senyor, que cuando van a bailar, van a tardar mucho... Pues se me fica la pell de gallina, perquè al final... Els que damunt mos toca un poc perquè tenim xiquets o per defecte de professió també, i veus el potencial educatiu, el potencial de transmetre tradicions, la història del teu poble i que l'estimen, pues si l'estimen la van a valorar
i
a cuidar.
La demanden?
La demanden.
Oh, és preciós. Carlos Chiva, president de la Colla Gegantera, gràcies per haver estat així.
A vosaltres sempre.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra. Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17. Centro Barilux Especialista.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿Te interesa hacer un curso d'estiu o perfeccionamiento del idioma a Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Villarreal, et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicilia, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Fundació Caixa Rural Villarreal alberga en les seues sales d'exposicions la mostra Villarreal en la mirada de Juan Bautista Llorenç Bort, del 2 al 28 d'octubre. L'artista vilarrealenc ens ha deixat un llegat d'obres d'art que quedaran per sempre en la història de la nostra ciutat. Pots visitar-la de dilluns a dissabte de 6 a 9 de la nit.
I'm at a party I don't want to be at, and I don't ever wear a suit and tie yet.
La presidenta de la Diputació participa en la primera jornada d'Economia i Sostenibilitat sobre la descarbonització dels ports i el sector logístic. Marta Barratxina diu que la col·laboració conjunta entre la Diputació de Castelló i el port és una aliança estratègica destinada a impulsar el desenvolupament sostenible de la nostra província de manera efectiva. Escoltem a la presidenta de la Diputació.
Castellón és una província privilegiada, con una ubicación estratégica en el Mediterráneo. Tenemos un aeropuerto fundamental que conecta nuestra provincia con el mundo, impulsando el crecimiento económico y turístico y facilitando la llegada de oportunidades globales a todo nuestro territorio. Y también contamos con un puerto que es el gran motor económico y empresarial esencial para nuestra tierra. Pero somos conscientes de que la actividad portuaria y logística tiene un impacto ambiental continuo. Es por eso que debemos emprender un camino común, conjunto y unido hacia la descarbonización, una transición hacia un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. La colaboración conjunta entre la Diputación de Castellón y el puerto es una alianza estratégica destinada a impulsar el desarrollo sostenible de nuestra provincia de forma efectiva. Trabajando de la mano, unimos esfuerzos y recursos para construir un futuro en el que la economía y la sostenibilidad vayan de la mano. La Diputación aporta su visión de gestión responsable del territorio y su compromiso con esta provincia, mientras que el puerto aporta su experiencia logística y su capacidad de ser el gran motor económico con vanguardia. Juntos vamos a trazar un horizonte de prosperidad hacia el crecimiento industrial con la preservación del entorno natural, asegurando que cada paso que demos en este viaje sea un paso hacia un futuro más brillante y con más oportunidades para los 135 municipios de nuestra provincia. La descarbonización de nuestros puertos y del sector logístico no solo es una necesidad ambiental, sino también una oportunidad económica. Al adoptar prácticas más sostenibles, podemos mejorar nuestra competitividad a nivel global, atraer inversiones y crear empleo de calidad en sectores relacionados con la tecnología, el medio ambiente y la innovación.
I d'altra banda, el Partit Socialista del País Valencià de la Diputació estén la mà al diàleg a Marta Barrachina per a elaborar uns pressupostos que reflectisquen les necessitats del ciutadà. El portaveu Samuel Falomir comunica la seva intenció de discutir els contemps amb l'equip de govern al no haver rebut cap comunicació per part de la presidenta. Escoltem al portaveu del Partit Socialista del País Valencià, Samuel Falomir.
Des del PSPB instem a la senyora Barrachina que ens convoqui quan abans per a poder començar a parlar del pressupost de la Diputació. Els socialistes no hem vingut a la Diputació simplement per ocupar seients, hem vingut també pues, per a treballar i per a poder contribuir en les millores que necessita la nostra província. Per tant, esperem que en breu, tenint en compte que hi ha molts ajuntaments, estem elaborant pressupostos, suposem que la Diputació de Castelló també ja està en aquest treball, que puguem sentar-nos per a poder ficar sobre la taula propostes que pensem que són interessants per a millorar la província de Castelló.
I recordar, per al que no s'hagi entès encara, que ha faltat mossèn Guillermo Sanchís, fill adoptiu de Vila-real, ha mort als 86 anys i, com hem dit en esta casa, deixant un llegat etern de bondat. Podem passar per l'Església Santa Sofia des de les 11:30, han estat qui han anat moltíssima gent, però podran anar avui fins a les 8 de la vespre i demà de 9:30 a 10:30 també podran anar. I a les 11, demà, el bisbe Casimiro López oficiarà el funeral en la que ha estat sempre la seva casa. Recorden que la imatge de la Mare de Déu de Gràcia, a qui tant estimava, mossèn Guillermo, estarà amb ell. When I'm with my baby, yeah. residir los que s'acaba avui el programa, però que demà vindrem, estarem així en tots vostès, a les 12, dos horetes per estar en tots vosaltres. Fins demà.